l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Bon dilluns de cultura. I avui a l'Aviador té ritme de samba. Benvinguts a la cultura IB3 Ràdio.
I és que molt aviat torna el festival Temps Samba a Mallorca, del setembre al novembre, principalment a Inca i a Palma, amb artistes com Mirla Riomar, entre d'altres intèrprets de la música brasilera contemporània. De fet, ella, Mirla, serà una de les primeres convidades del programa d'avui. Seguirem parlant de la connexió entre l'art dramàtic i la neurociència amb Martí Fons, gràcies a la publicació del seu estudi Actuació i Neurociència, que està publicat per Peter Lang. I per acabar, novetats musicals d'artistes i de grups locals.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Lavadera, lava roupa no rio. Os seus pés quase sempre descalços, aguentando o peso da criança. É moça que chega, é maré que vai. E as confidências que dali não saem são contadas ali na beira do rio, de onde sai o sustento de casa, alimento pra toda a família. Água de cheiro, roupa de ganho, menino no...
Ja, perquè hem de fer l'entrevista, Mònica, però jo me quedaria amb aquesta música una bona estona.
És una música molt guapa. Sentim ara un dels temes del darrer disc que va publicar Mirla Riomar. És aquesta veu que sentim. És una artista establerta a Barcelona, però nascuda a Salvador de Bahia, al Brasil, que sembla la ciutat amb més afrodescendents fora del continent africà. De besavis esclavitzats i arrebatats també de la seva terra i famílies, Mirla és hereva de tot aquest patrimoni cultural, familiar, i es connecta també amb els seus orígens a través de la seva música. Els temes que sentim, aquest i els que sentirem durant el programa, pertanyen al seu disc Afro-Brasileira, que va publicar el 2022. És un pont entre Brasil, Àfrica i també la música del jazz.
I la poden saludar ja, no?
Sí.
Mirla. Hola, Mirla, com estàs? Mirla? I d'hora no tenim a Mirla, però podem anar saludant també l'ànima i els organitzadors del Temps Samba, que duen ja moltíssimes edicions i que venen cada any a presentar el festival. Càtia, com estàs?
Supergent, gràcies per recibir-nos.
Un any més. I Pedro, com estàs, Pedro?
Muy bien, muchas gracias.
El alma del Temps Samba. ¿Se te van los pies como a mí con esta música?
Sí, sí.
¿Bailamos?
Sí. Venga, bueno, ahora.
Mientras Katia y Mónica hablan, nosotros podemos ir bailando. Un año más el Temps Samba, Pedro, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo detrás y también con grandes voces, ¿no?
Sí, total. El Temps Samba, como sabéis ya vosotros, cada año venimos aquí, es nuestro cuarto año en las islas, un festival que tiene 23 años ya de recorrido, artistas que han pasado, Milton Nascimento, Gal Costa, Toquinho, João Donato, Bebel Gilberto, Seu Jorge, por nombrar algunos, ¿no? Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Vanessa Moreno, es un placer llevar la bandera de Temps Samba, traer aquí música, cultura y compartir eso con las Islas Baleares también.
Creo que ahora ya sí pueden saludar a Mirla. Mirla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy ¿Y vosotros?
Bien. Muy bien, encantados de hablar contigo. ¿Desde dónde nos hablas?
Desde Barcelona. Yo también, muy encantada. Muy feliz.
¿Y qué haces en Barcelona, si te lo puedo preguntar?
Pues yo vivo en Barcelona.
Vives ahí, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, vivo aquí. Hace 10 años ya.
10 años. ¿Y te trata bien? ¿Te tratan bien?
Sí, bastante, bastante, la verdad.
Katia, nos situamos un poquito en contexto porque ya llevamos muchas ediciones del Ten Samba, que no solo es samba, los grandes nombres que decía Pedro Rosa, sino que también es fusión, que también es cultura, que también son muchísimas cosas. Y supongo que también se puede hablar de un acontecimiento muy consolidado en la escena musical de Mallorca. En este
sí,
caso.
De hecho, como sabes, Red Carpet es, producimos claro. festivales, pero ahora nos destacamos un poco en centro cultural, es decir, enfocar también en cultura, música, pero a nivel local, es decir, todos los festivales que son el MOBO, la MOBO, que era la MOBO, Jazz Voyeur, y también a nivel internacional para incluir justamente otras culturas y destacar también al nivel internacional.
¿Cuántas ediciones son, Pedro? ¿Son ya más de 20?
Esta yo creo 23. Que es la 23, ¿no? 23 sí. de Ten Samba, como todo, y esa es la cuarta nuestra aquí trayendo a Mallorca, ¿no? Apostando por las Islas Baleares.
¿Y Red Carpet, Katia, está en Ten Samba desde hace 4 años?
Sí, desde el principio. Y seguimos porque, bueno, primero por el amor de la música, que es mi música favorita.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía, no sí. lo habías dicho en ninguna entrevista.
Sí, empezó todo por el amor de esta música fabulosa.
Que, y la bailas también, claro.
Bueno, no puedo intentar. Pero es una música para mí que desde siempre es mi favorita.
Qué bien.
I del Festival Ten Samba, com deies, ja du 4 anys, un públic molt fidel que enguany veurà diferents escenaris, ¿no? Cambiamos algunos escenarios, sí. vais al Teatro de Inca, que tiene también mucho potencial, salís un poco de Palma, pero también vais a estar en el Blue Jazz Club del Hotel Saratoga, ¿no? Estos dos escenarios serán los principales, ¿habrá alguno más?
Bueno, este año estamos haciendo esos 3 conciertos, ¿no? Nos estamos enfocando un poco. Es verdad que hemos hecho ya alguna reunión para el año que viene y estábamos ahí un poco indecisos, pero yo creo que vienen buenas sorpresas para el año que viene también. Pero hablando de este año, sí, vamos a apostar por Inca. Está siendo muy fácil la gestión ahí, nos gusta mucho. El director del teatro, Miguel Ángel, es una persona muy seria, entiende la cultura de una forma magistral, es dramaturgo también, es una persona encantadora. Hemos conectado muy fácilmente con él, es un teatro buenísimo, es de los mejores sonidos, ¿no? que tenemos aquí también, nos importa mucho esto. Así que encantados de ir para allá. Y hacemos el tercer concierto, el de noviembre, hacemos en el Blue Jazz. Y que también es una maravilla poder apostar por ese club que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? A todos aquí de Palma. Y espero que vuelva y que estén a tope también como antes, y va a ser una maravilla.
Estem parlant el 12 de setembre, l'actuació precisament de Namirla Riomar, el Teatre Principal d'Inca, el 10 d'octubre la Masterclass de Filo Machado, que se farà Red Carpet.
Sí, correcte.
Sí. Després, l'11 d'octubre, l'actuació també del mateix Filo Machado, en sextet, en aquest cas, el Teatre Principal d'Inca, i acabaríem en el Saratoga l'11 de novembre amb Marcio Fraco. Mirla, ¿qué concierto vamos a poder ver el 12 de septiembre en Inca, en este espacio que comentaba Pedro? Y no sé si es la primera vez que actúas en Mallorca o en Inca concretamente.
Sí, Mallorca es mi segunda vez. La primera vez que estuve en Mallorca ha sido en un concierto privado, pero ha sido muy rápido, o sea, no conozco nada. Un día y volví el otro. Así que esta vez...
Te vamos a llevar de paseo esta vez.
Sí. Pues al Ten Samba yo llevo mi disco afro-brasilera, donde hago una homenaje a mi ancestralidad. Yo soy descendiente de los pueblos originarios de Brasil y de los pueblos africanos que han sido esclavizados en Brasil durante 300 años. Y mi disco afro-brasilera, yo hago un homenaje a esa ancestralidad que llevo en mi vida y en mi música.
Claro, Mirla, dices en un vídeo en tu página web, hablas de varios conceptos muy bonitos, ¿no? Y tejes ese relato. Dices que eres afro-brasilera, que eres descendiente de un pueblo que cantaba para soportar el duro trabajo y que bailaba para curar las heridas. Y que además usaba y usa la música como forma de resistencia. Me parece maravilloso que integres en la música, o que integres la música con ese discurso reivindicativo, ¿no?
Sí, claro, desde niña he tenido muy claro que mi sueño ha sido traer la historia de mis ancestros, ¿no? Que todavía es bastante desconocida. Y a través de mi disco he podido tener esta posibilidad, ¿eh?, de contar la història de mis ancestrales.
Estem entrevistant Katia Chernet-Rabi, que és la responsable de Red Carpet, juntament també amb en Nicolás, la seva parella, també Pedro Rosa, l'organitzador de Tensamba, i Namirla Riomar, que actua en aquest primer concert d'aquesta edició el 12 de setembre.
Isso é triste. Não vejo mais você chegar. Espero na beira do gás. Meu sonho que o mar levou. Triste sina essa.
I doncs, anem escoltant la música de Mirla Riomar, que és aquesta artista brasilera que viu a Barcelona des de fa 10 anys i que serà la primera artista que estrenarà aquesta nova edició del Festival Tensamba, que connecta la música brasilera contemporània amb Mallorca, en aquest sentit, podríem dir. El disco és molt variat, hi ha diferents canciones, com decíamos, Mirla, la influència, hi ha temes molt més africans, no?, y también otros que mezclan más bossa nova, hay también mucha presencia del jazz. Has conseguido un equilibrio que está muy bien, ¿no?, para mostrarte cómo eres y quién eres con tu música.
Sí, 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 es que desde hace 10 años tengo mi guitarrista, que es Marcel Pallés, que trabaja conmigo y que ha producido también el disco y que trae también al disco esta lenguaje más.
No sé si ya te has movido un poco, Mirla, te oíamos muy bien y ahora hay un poco de interferencias.
No, estoy justo igual.
Ah, bueno. En cualquier caso, vas a venir con una banda importante, pocos músicos. Ya sabemos que a veces viajar con toda la banda es difícil.
Sí. Pues traigo, vengo con Marcel Vallés, que es mi guitarrista, y Marc Anderud, que es un pianista también muy bueno aquí de Barcelona. Es mexicano, pero vive a Barcelona también hace mucho. Y vamos a hacer pues un trío acústico, trayendo mis canciones autorales y algunas versiones bonitas de Brasil.
Sí, hemos oído también algunas de las versiones que cantas, preciosas, también como tu música. ¿Quieres comentar alguna de las versiones que tocas, que supongo que atraerán también a mucha gente porque son canciones clásicas de siempre, ¿no?
Sí, yo creo que hay Emorio, que es una canción de João Gilberto y Gilberto, de João Donato y Gilberto Gil, que es una canción que para mí tiene una memoria muy, muy importante. Entonces, es una canción que yo traigo en mi concierto.
Uh-huh. Imagino, Mirla, que para vosotras festivales como el Tensamba suponen una muestra de interés por la música de los que lo organizan, obviamente, por la buena música, pero también como una plataforma para visibilizar un género que, por ejemplo, en España no es de los más populares, ¿no?
Sí, es una oportunidad muy linda. Es mi segunda vez en el Tensamba, la primera ha sido en Canarias, y la verdad que ha sido una experiencia muy linda. Es un gusto poder volver a este festival tan bonito, ¿no?, que celebra la música de mi país. Es una alegría muy grande.
Pedro, ¿cuánto cuesta organizar un festival de samba, teniendo en cuenta lo que le preguntaba a Mirla, ¿no?, que no estamos hablando de pop, de rock, incluso de jazz, que tiene como más cartel, por ejemplo, en nuestro entorno, ¿no?
Sí, es mucho trabajo, bastante trabajo. cada año es verdad que tenemos un poquito más de, ganamos un poquito más de confianza de la gente, parece. O sea, todo el mundo que viene, pues vuelve. Esperamos que este año, vamos viendo las ventas, este año son más esperanzadoras. Así que tenemos fe en seguir este camino. Es verdad, es mucho trabajo, pero después del día, justo acabar los conciertos, ¿no? A la cara de la gente, las miradas, cómo nos vienen a agradecer todo. La verdad que es bastante reconfortante. Y también, bueno, yo soy sospechoso para hablar sobre eso, porque soy brasileño, entonces es como...
Y también has actuado en el festival.
También,
sí, sí. Y en la presentación el otro día.
Sí, 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 sí. Entonces, claro, para mí eso es casi como una misión, ¿no? De llevar esto por el mundo. Yo creo que nos hace bien.
Es un embajador.
Totalmente.
De buena voluntad.
Sí, sí, voluntario.
Exacto. Pues vamos a preguntar a la que no es sospechosa, porque ella dice que es muy aficionada, eso, que es su género favorito, pero no es brasileña.
Exacto.
Podría serlo, ¿eh? Mucha brasileña. Pues, también rubia, sí, con los ojos claros, como
Katia. Podría ser brasileña del sur.
Efectivamente. Sí. Pero en principio es quebecua y hablamos de Katia, obviamente. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que encuentras en la samba, Katia? ¿Qué es lo que hace que ese género para ti, ahora te lo pido ya como aficionada a la música, sea tan envolvente y sea tan maravilloso?
Sí, son ritmos realmente que me animan muchos desde que tengo 15 años. La primera vez que escuché a Rosa Pasos, para mí ella es una grande que siempre me ha gustado un montón, y me Márcio Faraco desde también conocí a través de los CDs de Putumayo que se compraba en Estados Unidos en Starbucks, que son compilaciones.
Sí, sí, sí,
y poco a poco son siempre artistas que sí que samba con es tan relajante, ¿no? Es una música que siempre encaja bien en una cena o incluso cuando estás trabajando. Es como un poco como música clásica, nunca molesta, acompaña conversaciones, acompaña
con el vino también.
También mucho.
¿Cuál fue el primer compositor, el primer artista brasileño que escuchaste en tu vida?
Era
Rosa Pasos.
Sí, era Rosa
pues
Pasos. Sí,
empezaste muy bien.
Sí, sí, sí.
Ido, ¿hay alguna posibilidad de comprar bonos para los tres conciertos o sí, cada uno es separado? ¿Tenéis
Son por separados porque son venues distintos, por lo cual es difícil tener una enlace de entradas. Pero los enlaces de entradas están en nuestro Instagram, también en el Ten Samba,
en la web.
Gracias. Sí, y en nuestro Instagram se puede.
Estupendo. Entonces ahí podemos encontrar las entradas, toda la información de los artistas. ¿Y cómo sentís ahora en este otro formato? Porque al principio concentrabais los conciertos en un fin de semana largo, ¿no?
Sí.
¿O lo recuerdo yo mal?
Sí, no, es verdad.
Estaban todo como cuatro días, jueves a domingo, conciertos y otras actividades.
Exacto.
Y ahora es verdad que también hay actividades paralelas, alguna masterclass,
sí.
Pero ¿cómo sentís? Es claro, más tiempo para cada concierto, cada artista.
Bueno, este año creo que he tenido la idea de hacerlo así por motivos de justamente trabajar con el Teatro de Inca y no podíamos
coger
justificar
tantos días,
no,
claro.
Exacto.
Ah, muy bien,
y,
claro.
Y también va bien descansar un poco, no
sí,
hace falta correr con
tan intenso,
no, porque al final después de cuatro días de festivales estábamos muertos y creo que para el público también tienen que respirar un poco entre cada concierto.
Sí, yo creo que vamos probando fórmulas también, ¿no? De cómo llegar más a la gente. Y es verdad lo que decía Rafael también al principio, no es una música tan demandada, ¿no? En España. Entonces, hacerlo como cinco días seguidos era como... A lo mejor alguien compraba la primera entrada, no iba a volver al tercer concierto, pero como todos los conciertos que traemos creemos que vale mucho la pena ver... pues los paseamos un poquito más para que el público pueda, no sé, poder venir un mes, después descansar, recibir el siguiente salario, pues poder invertir un poquito más,
claro,
porque son tres conciertos igual de importantes.
Mirla, y en Barcelona, en Cataluña en general, ¿cómo se recibe la samba? ¿Empieza a haber cada vez más afición? ¿Tú que lo tienes ahí cada día? ¿En qué situación dirías que está ahora mismo el género?
Sí, yo veo que se escucha bastante, ¿no? No es un ritmo que todavía se escucha tanto, pero veo que va creciendo poco a poco, ¿no? Ahora hay algunos grupos de samba que tocan en la calle, bastante que antes cuando yo llegué no había. Mm. Entonces, poco a poco la gente va conociendo.
Mila Riomar, recordam que la podreu veure i escoltar el 12 de setembre en format trio. Mila Riomar Acoustic Trio serà a partir de les 8 al Teatre Principal d'Inca. Ja en recordarem la cita, però serà el SUS, la manera en la qual Tensamba comença enguany aquesta edició. Muchas gracias, Mila. Nos vemos en 2 semanitas, gracias. 3.
Besiños, Mila.
Besiños.
Besiños a todos. Chao.
Katia, te quiero preguntar por Red Carpet también, que no paráis de grabar, no paráis de acoger músicos, de apoyar festivales, de organizar cosas. No sé si se puede anunciar algún evento más, lo que queda de verano.
Sí, de hecho este año vamos a colaborar con el Jazz Voyager también, así que tendremos al Dimeola en noviembre. Wow. También tendremos fechas importantes.
Un grande, ¿no?
Sí, grandes. y para el año que viene seguimos también con grabaciones en el estudio. No puedo realmente decir mucho más porque no está confirmado, pero sí, vamos colaborando más y más con la isla, con nuestra...
Con todo lo que se mueve musicalmente hablando, en realidad.
Es que queremos realmente ser un puente importante entre cultura, música en Mallorca. Y crear colaboraciones al nivel local, pero también internacional.
Recordem que els estudis de Red Carpet estan a una finca de Lloret de Vistalegre, en el Co. Se podria considerar el Co també de Mallorca, i ja passen moltes coses des de fa uns anys i també amb uns estudis de gravació meravellosos. Pedro Rosa, que vaya muy bien este Tensamba, que cada vez haya más afición a este tipo de música, que se lo merece. Y decía Mónica que eres un embajador. Yo creo que Katia también la
por
podemos
supuesto,
considerar
por
embajadora.
Por supuesto, por supuesto. Ya es brasileño, le damos el pasaporte. Sí, que así sea, muchas gracias. Que así sea, así en Tensamba, en todos los festivales, en todo lo que tenemos aquí de cultura, que nos hace mucha falta. Muchas gracias por recibirnos.
Pedro Rosa,
sí, gracias.
Katia, Jornet, Ravi, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Que faz o rio ser sagrado, que acolhe em seu colo os filhos desamparados, do ouro a sua coroa, que é forjado, o escudo que trago comigo, é meu canto e por ele existo. Otosie, Otosiaba, mamãe Oxum, brinca nas águas, Otosie. Otosiaba, mamãe Oxum, brinca nas águas cristalinas, o céu ventre de luz, dança Oxum. Sua espada ela vence o mal. Ao seu amor não há nada igual. Ela vem de uma terra distante, a força do povo que cruzou o mar, é a fé desse povo que canta em Urubá. Otossiê, Otossiaba, mamãe Oxum, brinca nas águas. Otossiê, Otossiaba, mamãe Oxum, brinca nas águas, Otossiê. Otossiaba, mamãe Oxum, brinca nas águas, Otossiê. Otossiaba, mamãe Oxum. Oxum, lilae. Oxum, lilae. Oxum, lilae.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. TV3 Ràdio és entreteniment.
quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador. IB3 Ràdio.
Són les 6:30, continuem el programa docent a la Universitat Andalusa de Loyola, investigador en art dramàtic vinculat a projectes finançats amb fons europeus sobre investigació performativa. Martí Fons ha publicat distints estudis sobre creació escènica contemporània. Actuació i neurociències integra la pràctica actoral i la neurociència i es prem, m'atreveix a dir-ho, les possibilitats que els avanços científics ofereixen als intèrprets a l'hora de desenvolupar el seu ofici. Actuació i neurociències, publicat per Peter Lam. Martí Fons, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
Moltes gràcies. Molt content d'estar amb tu, Rafa. Feia temps que no mos veiem, però estem igual.
No t'has... o millor, no t'has posat per res, eh? Vull dir, és un llibre de vegades tècnic, complex en moltes de les explicacions, com no pot ser d'una altra manera, pleníssim de referències, de cites, de bibliografia, de links que t'enduen cap d'una banda a una altra. Com arribes al tema, diguem, a l'interès per conjugar allò que és el procés actoral i la neurociència?
Bé, aquest llibre que va sortir, que es diu Actuació en Neurociències, és un llibre científic, diguem, no? És editorial Peter Lang, que és una editorial internacional també científica, que d'arts i humanitats principalment, doncs, bueno, per això té aquest caire més acadèmic, més científic, no? Quan neix això? Neix quan jo vaig fer en la meva tesi doctoral, no? Jo vaig ser, a més, vaig ser becari predoctoral del govern balear, és l'únic que crec que hi ha hagut fins ara d'art dramàtic, va haver un i ja està, mira. Però és d'art dramàtic que... No, hi ha hagut molt més d'arts i tot això, però en aquest cas és d'art dramàtic, que jo sàpiga de moment, va ser del 2004 al 2008, i el que nosaltres vam anar a cercar, el que jo cercava, era els fonaments científics del procés creatiu de l'actor. No? S'havia treballat tot el tema actoral, tot el tema de l'actuació des del punt de vista historiogràfic, filològic, la filologia, òbviament, tot el tema de la literatura dramàtica, el tema de la literatura artística, o també historiogràficament, s'han fet estudis meravellosos, no? Però jo el que cercava era intentar entendre el procés de creació actoral quan l'actor actua, no? Se posa en situació de representació davant un escenari, no? En un cosment que se posa en acció. No? Davant d'això, clar, el meu director de tesi van dir que aquest home està bollat. Però què fa aquest home? Però a més van enganyar, doncs, jo dic, saber que era doctoral a l'FPI en aquell moment, i en aquell moment naixia, val, jo vaig començar a cercar temes de teoria de la comunicació, òbviament, quan nosaltres, l'actor, sobre l'escena, els signes expressius que ell expressa són, d'alguna manera, estan connectats en els processos d'enculturació que nosaltres duim. Uh-huh. Enculturació i aculturació, que entendríem com el que serien les tècniques que nosaltres treballem, no? Però, a més, davall de tot això, hi ha els estímuls psicofísics que nosaltres fem. Tots plorem, tots reim, com éssers vius, no? El que passa és que l'actor, hi ha uns processos orgànics, hi ha uns processos artificials, perquè cada dia, a les 7 de sora baixa, com deia Fernando Fernández Gómez, has de sortir per aquella porta,
sí, i has de riure. Llums, i clar, salta el teló, ja no hi ha molt de talons, però figuradament.
I va néixer des d'allà. O sigui, vull dir, és quan sortia tot el tema neurocientífic, tot això, i la meva tesi va acabar en el 2009, però jo vaig seguir, jo vaig continuar investigant, perquè això va començar... a créixer, no? D'alguna manera va començar a créixer els avanços neurocientífics. Clar, quan hi ha el descobriment neurocientífic, avui tot és neuro, no?
Tot és neuro.
Parlant neurolingüística, parlant neurooratòria, neuroeducació, neuro, no? Per què? Però per què passa aquesta revolució neurocientífica? Senzillament perquè els esdeveniments, els descobriments científics que se donen dins d'aquesta àrea de coneixement mos està canviant tot, no? I en el cas del treball escènic, és a dir, també mos està canviant la manera de percebre. Començam a entendre què li passa a la caixa negra, que era el cos ment de l'actor fent això. Llavors, quan va passar la meva tesi doctoral, etc., jo vaig seguir estudiant tot això, vaig seguir treballant tot això, vaig seguir inclús treballant-lo dins la docència, quan jo, treballant com a professor, també en els actors, en l'Escola d'Art Dramàtic, ara en la Universitat Loyola, etc. Llavors, aquesta connexió va seguir i va arribar fins aquí. O sigui que això no és la meva tesi, sinó el desenvolupament del que vaig fer després. En connexió amb altra gent, com podria ser en Gabriela Sofia o en Nazaret Castellanos, que ara és bastant coneguda.
Bastant coneguda, mediàtica. Mediàtica, diria jo, fins i tot.
També, bastant
clar, en què li pot servir, Martí, aquest estudi que has fet molt complet a l'actor, a l'actriu, i com hauria d'abordar? Perquè, clar, no és només obrir el llibre i subratllar-ho, com he fet jo.
Sí, no, me consta que te l'has llegit.
Sí, no? Efectivament, sí, no? Però a l'actor, com ha d'abordar aquest estudi?
Això és molt interessant. És a dir, quan jo vaig presentar a Sevilla, en aquest cas, a la Real Acadèmia de les Bones Letres i de Belles Arts, jo ho vaig fer amb una actriu. Val? Jo vaig fer...
Hem vist imatges.
Sí, sí, en Sofia Cruz, que en aquest cas era una actriu, també és professora del grau. I per què ho vaig fer amb una actriu? Perquè m'interessava que s'entengués aquesta correlació entre teoria i pràctica. El llibre no és neurociències i actuació, és actuació i neurociències. Jo som un amo de teatre, que quedi clar. Jo som un amo de teatre, som un amo que me dedic des de fa anys a l'art dramàtic. No? No som un neurocientífic, però tampoc tindria sentit que un neurocientífic fos que explicar i treballar sense actor. Al contrari, el que ha de ser una vehicle, una connexió entre una cosa i l'altra. Tot allò que nosaltres... Per què hem apropat a neurocientífics? Com Stanislavski, Meyer, tot el mestre de l'actuació, se van apropar en aquell moment, en el moment científic, que era la psicologia, per exemple. No? I se van apropar a la memòria de les emocions, per exemple, Stanislavski, quan la memòria emotiva...
La psicoanàlisi,
la reflexologia de Pavlov, en aquesta idea d'acció-reacció en el treball de l'actor. I ara, clar, hi ha tots uns nous descobriments que ens permeten entendre que... entendre el treball actoral, començar a entendre-ho. Hi ha coses que, evidentment, la creació individual, la creativitat, etc., són caixes molt més profundes, però hi ha unes certes evidències que mos ajuden a que se puguin fer cada vegada més entrenaments per l'actor més eficaços i més efectius. Aquí està el tema. El tema està en connectar la pràctica actoral amb els esdeveniments que surten nous des de la ciència.
Te demano un exemple d'abans, recent, en el camp de la neurociència, que li serveixi a la pràctica de l'entrenament, diguem així, actoral.
Sí. Bé, un dels descobriments que va revolucionar des de principi, estem parlant del segle XXI, va ser el descobriment de les neurones mirall. Se va descobrir a Salmonet, se va descobrir en els bonobos.
De les quals hi parles,
sí, òbviament. Sí, de quals hi parles bastant. Per què? Perquè això va ser una revolució també per nosaltres. Què deien les neurones mirall? Ara s'ha descobert any després que les neurones mirall les tenim l'ésser humà. Suposaven que sí, perquè som els seres imitatius. El que deia la poètica aristotèlica fa moltíssim d'anys, Aristòtil, un senyor allà visionari que deia que l'home és imitatiu per naturalesa. Avui, neurofisiològicament o neurobiològicament parlant, és vera. No? I això què significa? Que jo som capaç de copiar, d'imitar el que tu fas. No? Tu estàs així, he copiat el gest que hi fa. Però alerta, és una cosa més profunda. No és només copiar, sinó entendre la teva intenció. Entendre que si jo vaig a fer un moviment, com ara he anat a cercar una botella d'aigua, entendre que aquest moviment tu entens que jo vaig a fer aquesta intenció. És a dir, que hi ha un espai d'acció compartida. Això és fonamental, perquè això és empatia.
Clar. I fins i tot es veig per avançar-te.
Totalment.
La qual cosa a la pràctica actoral és molt important.
És fonamental.
Saber on anirà el teu partener, on anirà, perquè tu l'has de donar una rèplica.
I fonamental, no anticipar. Totes les tècniques interpretatives, una de les coses bàsiques és no anticipar. Perquè, clar, quan jo veig un actor, veig un alumne d'art dramàtic que tenim, ja el vaig entrar per la porta, ja sé que mataràs l'altre, com acabarà l'escena. I ho sé perquè ell ja ho ha planificat tot, i no, és aquesta idea de, o bueno, aquest descobriment de la neurona mirall, de la simulació mental, alerta és tenir clar que hi ha un espai d'intencionalitat compartida, és a dir, que jo el que vull vaig a fer una intenció, però tu has de... Jo t'he quedat atenció perquè estic fent la intenció, però no estic programant l'acció que vendrà després, sinó que hi ha el que diuen també els pràctics de l'escena, una danza de les intencions.
Totalment, que és un terme meravellós i que crec que és molt definitori, també.
Per tant, l'actor que ha de fer, doncs, si fa una acció i una intenció real, fonamental, molt interessant, s'ha demostrat que l'espectador se li activa el sistema de neurones mirall o el sistema especular. Això és molt interessant, perquè si no fas intenció real i secció real, no se li activa. És a dir, que l'actor que ha de fer accions. L'actor és cos-ment amb acció, però l'acció és una acció física real. Això ja ho deia un senyor que se deia Stanislavski en els anys 30, en el final de la seva recerca. Pues tenia raó. Si t'apareix... Tenia raó.
Stanislavski tenia raó.
Tenia raó. Aquest Stanislavski, no tant el primer, per exemple. Si la memòria emotiva, tot això... Podem pensar des de la neurociència, això ara pot ser una bomba, el que digui, però que no és gaire eficaç. No vol dir que no sigui bé. No vol dir que no estigui... És un mecanisme d'inducció emocional per memòria autobiogràfica. Qualsevol psicòleg te dirà que és així. Ser una persona que vol que una memòria autobiogràfica, és a dir, el que t'hagi passat tu fa amb una determinada persona, etc., evidentment te provoca una emoció real. Però la pregunta és eficaç pel treball de l'actor sobre l'escena? S'està demostrant
que no tant. Són les 6 i 41 minuts entrevistant Martí Fons a partir del seu estudi d'actuació i neurociències. Jo te diria que la ciència històricament s'ha interessat per l'art i també te diria, sense por, massa por equivocar-me, que a l'inrevés no ha estat tant així. Que a l'art li ha costat i li costa encara interessar-se per la ciència. Això de que jo som humanista, jo som d'humanitats, deixem de... En canvi, al contrari... Jo crec que sí, que ha hagut més exemples. No sé si estàs d'acord.
Sí, hi ha un transversament entre una cosa i l'altra, no? Però ara està canviant-ho, perquè desgraciadament pareix que en aquell moment fins ara era l'art és una cosa, la ciència és una altra, no? Nosaltres avui parlam, i també com a doctor i com a professor de la universitat, nosaltres tenim una línia d'investigació molt clara de la pràctica artística com a recerca. És a dir, practice as research, que diem a les universitats anglosaxones. No només la investigació sobre l'art, sinó l'art com a investigació. Per tant, avui en dia aquest flux és cert que en aquell moment i fins fa uns anys humanitats, arts, estava més separat. O vos ets un investigador o vos ets un artista. No, és un artista-investigador, per què no?
És que la següent... pregunta que no es pregunta, era precisament, potser haurien de començar a esborrar les fronteres entre les llicències. Absolutament. Però aquí ve la subpregunta. No tots són Hedy Lamarr, que era una excel·lent actriu i una científica, com bé saps, també molt interessant. Hi ha cervells científics i cervells artístics i fins i tot molt compartimentats, o això és cultural? Amigo, no has vingut aquí. Si ets capaç d'escriure aquest llibre, ets capaç de respondre això.
Sí. És a dir, hi ha un pot de tot. És a dir, que tu pots trobar en persones que tenen una capacitat analítica molt grossa i tenen una capacitat racional, però això se compartimenta, no és vera que no. De vegades s'ha pensat, inclús en el tema de la lateralització hemisfèrica, la lateralització hemisfèrica, diríem, com deim en mallorquí o en català, doncs, clar, però no és vera que els artistes només utilitzen la part sensorial o emocional i la part racional. No, al contrari, s'ha demostrat ben clarament i neurocientíficament, que tot això s'entremescla. Ens al contrari. Ara bé, no tothom té per què mesclar aquestes dues coses, m'explic. És a dir, no tothom té per què treballar-ho. A mi per què? Perquè en els principis d'introducció hi ha una anècdota d'un aspirant art dramàtic, hasta me suena i tot, pot ser que el conegui tot. Però un aspirant que en un moment donat no se va demanar només el com fer, o com actuar bé, o com sector, sinó que se va demanar el per què. Si mos començam a demanar el per què, aquí canvia. Perquè hi ha una idea clara de reflexió. Ara bé, també vull dir una cosa. En els ensenyaments superiors, ja com a professor universitari, com a professor que també ha estat d'ESAT, l'Escola d'Art Dramàtic, hi ha una cosa molt important. L'ensenyament superior, nosaltres també formem a les persones perquè tinguin pensament crític. perquè això és la base. Què vull dir amb això? Que no només és fer, és saber reflexionar i tenir opinió del que tu fas. Això és la diferència entre una persona que està formada i que no. Vull dir, encara que el talent, tu m'estàs dient, el talent innat, clar que sí, tu veus una sèrie d'aptitud de persones.
Ara bé, el talent innat. Clar,
va, això sí. Ara, avui en dia, el cervell humà està claríssim que no tenen per què ser compartiments separats, no és el contrari. Hi ha una interconnexió. Això està clar, i a més, neurocientíficament, la interconnexió hi és. Ara, una altra cosa és que una persona desenvolupi unes potencialitats o unes altres. Però que el mateix, per exemple, tot el tema de la memòria, pensem que el circuit de la memòria no només depèn de l'hipocampo, per exemple. L'hipocampos, o els hipocampos, el que quan parlem de neurociència parlem en singular, però són dos, pensarien que és el director d'orquestra. D'acord, però el còrtex prefrontal, que és on està el meu cervell executiu, on està el meu cervell que executa, que pren la presa de decisions, també forma part d'això. I el circuit de la memòria també està totalment correlacionat amb el circuit de la imaginació. És a dir, que se mescla tot, però això és el que et volia dir.
Martí, on col·loca... I m'has deixat el fil i l'he agafat, òbviament, tot i que estava previst. On col·locam això del talent innat? On col·locam en tota aquesta equació, per dir-li l'equació, dir-li puzzle, que estàs dibuixant i que has integrat en aquell llibre? Aquesta cosa de que, de cop i volta, molts, no només parlarem d'en Marlon Brando, de Bette Davis, ja. Molts d'actors i actrius tenen aquesta cosa que... pràcticament sense tenir un marc teòric massa establert, sense tenir massa en compte això de les ciències i en què es pot ajudar, pràcticament sense tenir en compte gaire cosa, se posen damunt un escenari, com deia Fernan Gómez, s'aixeca el taló i ho broda. On m'ho col·locam, això?
Clar, aquí hi ha dues coses. Per exemple, Marlon Brando, en Elia Kazan, que el va descobrir en el Sartor Studio, li deia que era com treballar amb...
També parles del Sartor Studio.
Sí, sí, també en parlo. Me parlo de totes les parts de... Sí, sí, dels mètodes interpretatius i tot això. I què volia dir? El considerava com una bèstia, no? I deia, és com una bèstia. Què volen dir com una bèstia? És important. Què volen dir com una bèstia? Instint. Instint. Hi ha una part neurobiològica aquí. L'instint. L'impuls orgànic. Som actors i, per tant, som acció-reacció. I reaccionam a lo que els estímuls que m'orvenen. Però, de vegades, l'estímul és imaginatiu. Alerta amb el concepte de reacció. Ara, encara perquè està de moda. Però alerta, l'evidència científica m'ho diu altres coses. Ara, l'impuls orgànic està allà. El que realment l'impuls... hi ha tota una sèrie d'aptituds que un té. I, a més, ho veus, no importa en el dia a dia que pot fer feina amb els alumnes, per exemple, a l'escola de dramàtic. És a dir, tu veus una persona... ho veus. És a dir, tu veus una persona que funciona. Ara hem tingut un alumne a Loyola, que ara és protagonista de la nova pel·lícula d'un mallorquí. Jo ho dic perquè és mallorquí, en Daniel Monzón, que ara s'estrena Ruega por nosotros.
Sí, sí.
Aquesta jo la vaig veure des de primer. Clar, té... M'entens? No necessita aquí que sigui... Ara bé, hi ha una altra part que també ha d'haver instint, però ha d'haver també intel·ligència. Perquè aquest ofici també necessita i precisa d'intel·ligència. I l'intel·ligència per què m'ho serveix? Alerta, intel·ligència... Bé, una cosa és el que fa a nivell pedagògic, com a doctor, com a professor, etc. Però una intel·ligència per saber controlar tots els teus processos. Per saber controlar i concretar. La maduresa de l'actor també ve donada per la precisió. Uh-huh. Si no som... Clar, és fonamental.
I la precisió prové de la intel·ligència.
I prové de la tècnica. I la tècnica és un procés també artificial.
Deien Kapuscinski, i t'educa ara per un moment al terreny del periodisme, que no se podia ser bon periodista sent un cínic. I, en realitat, allò que estava explicant és que per ser periodista s'havia de ser bona persona. Jo te faig una pregunta per escuda, no, però amb matisos, perquè tu parles molt de les emocions. Vale?
Sí, ja saps.
I clar... té més possibilitats de ser un bon actor, una bona actriu, una persona emotiva, empàtica, una bona persona? O això...
Bueno,
i això
són dos nivells.
Me podries explicar científicament?
Aquí has posat dos nivells. També, jo també estic en una facultat que és comunicació i arts. O sigui, jo estic a la part d'arts, que me correspon com a grau d'arts escèniques, però amb els periodistes també estic totalment en contacte. Ho deia perquè, clar, una cosa és... Sí, evidentment, hi ha un tema de sensorialitat i emotivitat, que sí. Sí, és a dir, l'actor ha de ser... Però ha de saber... També ho dic aquí, el mecanisme d'autoregulació emocional. És a dir, tu pots sentir molt, però jo t'he d'entendre. Mm-hmm. Entendre escènicament parlant.
Sí, sí, clar.
És a dir, tu pots trobar, i has treballat en diferent, per exemple, jo treballava amb actors a Balears quan estava aquí, però ara en Andalusia, per exemple, els actors, molta gent me demana, i els actors, els alumnes andalusos, com són? És veritat que hi ha moltíssima emotivitat. És a dir, tenen moltíssima força emotiva. És a dir, no fa falta que li cerquis memòria efectiva, però ara hi ha molta emotivitat.
No és un
cliché,
no? En el sud la gent s'emociona.
Hi ha un punt emocional, un punt sensorial que ja ho donen per si mateix. Ara bé, se necessita, torna a la mateixa, se necessita concreció. Se necessita que jo t'entengui, perquè per molt que m'aploris, per molt que m'amollis, si no hi ha... Què és el que ha de fer l'actor? És a dir, el que ha de fer l'actor és transitar emocionalment per la cartografia emocional del personatge, o per les circumstàncies donades que formen la situació escènica. No? Per tant, aquest trànsit obliga una autorregulació emocional. Ara, següent punt que me deia, si és bona o mala persona, bé, això és un altre tema ètico-moral que per mi està més enllà, que potser hauríem de fer un altre llibre. Però emocionalment, des del punt de vista sensorial i emotiu, evidentment l'actor ha de tenir uns mecanismes emocionals i emotius totalment actius sobre l'escena, però que les ha de saber gestionar i autorregular perfectament, perquè cada vegada que surti, l'aigua ha de sortir. Però és important, l'aigua és talent, l'aigua és emoció, pot ser la sensorialitat, però si la canal no està ben posada, tenim un problema. És a dir, i per això és important que hi hagi una bona canal. I la canal, torna a repetir, és la tècnica. I la tècnica és una tècnica conscient, és molt important. És conscient, perquè si no fos conscient, és com en Laurence Olivier, que plorava, que feia de Hamlet, que veia el pare d'en Hamlet allà, però quan sortia, que flipaven els tècnics perquè deia, perdoni, aquest llum no està ben posat. Alerta, perquè aquí no està... I que s'està memorint enmig de l'escena, m'està dient tot això. Què està passant aquí? Bueno, hi ha una doble consciència de l'actor, que molta gent ha parlat així, el gran concepte de la neurociència avui en dia és la consciència, que és la consciència, no? És complexa, no?
T'hauria de fer la pregunta potser d'una altra manera i t'hauria de demanar quines condicions o quin marc neurocientífic ha de tenir un bon actor o una bona actriu.
Bé, jo crec que... Bé, una cosa és com l'analitzem, una altra cosa és com actua aquella persona, no? Tenim en aquests moments, i ara parlant de la nostra terra, ja, no? perquè me sento molt de gust, també està a IB3, una actriu que és mallorquina, que va néixer aquí, encara que estigui per Barcelona, que la van tenir ara fa res a l'Atlàntida Film Fest, que era na Victoria Luengo.
Victoria
Luengo, per exemple, entre altres, que podem parlar de mil, no? Però ara ho dic perquè ara surt la pel·li, no és per fer... Però vull dir, com treballa ella? A mi em pareix molt, molt interessant.
T'ho dic, perdona, ara continues, Martí, t'ho dic, perdona el parèntesi, perquè, per exemple, Jeremy Strong, protagonista de Succession, que jo me sembla un grandíssim actor, tothom, absolutament tothom que l'ha tratat en el rodatge, diu que me permet l'expressió que està com un llum.
Clar, però és que aquí entrem al tema d'un altre tema meravellós, sentimental, i que, clar, o jo què sé, jo havia en si... Però hi ha gent que pot ser molt racional i després transforma... Depèn, un ha conegut el Sergi López i una altra cosa és el Javier Bardem, per exemple, que això mos ho diria millor de Victoria Luengo que altres pot parlar. Però què vull dir? Que s'entremescla un pot tot. És a dir, alerta amb això. És evidentment una persona... Clar, quan tu entres dins un personatge, també està demostrat també neurocientíficament que te canvia tota la cartografia neuronal. És a dir, a mesura que tu fas un personatge, és totalment cert que tot neuronalment i la cartografia ment-cos canvia. I alerta, mos hem de saber deixar el personatge dins el vestuari i tornar a casa tranquil·lament. Això és fonamental. Ara, una altra cosa, hi ha gent que li costa molt llevar això. Però això seria un altre nivell que potser poden seguir...
I això és qüestió d'intel·ligència o més d'emocions? O m'ho tornaràs a dir, és que la intel·ligència i les emocions... O d'intel·ligència emotiva?
S'hauria de fer més estudis científics, en aquest cas, en ressonància magnètica funcional, per exemple, per entendre exactament què està passant allà. Qual cosa és complicat, perquè hi ha un problema, la ressonància magnètica és per estar assegut, en canvi l'actor se mou sempre. Per tant, no sabem molt bé què passa allà. Però el cert és que una cosa clara, per exemple, és el tema dels trànsits, pensant més en el ritual, quan tu entres en un estat de trànsit, no? Què li passa en el ritual en un estat de trànsit? Que el ballarí no és que perdi la consciència, sinó que entra en un estat alterat de la consciència, que deien des del punt de vista psicològic i neurocientífic, no? Un estat alterat de la consciència, però alerta, si entres en un estat alterat de la consciència, no pots arribar en el final de l'obra. En Daniel Day-Lewis va veure Hamlet, feia Hamlet, perdó, al National Theatre de Londres, i quan va veure son pare... va veure son pare mort, és a dir, va tenir, el que diríem avui, una al·lucinació. I què li va passar després? Que va sortir corrents, no va poder seguir, i se'n van anar a urgències. En canvi, en Laurence Olivier se n'anava en els queixons, allà en els tècnics, i li deia, perdoni, aquest llum no està malament, i feia també el paper. Però arribaven al final. Queda't en les dues parts, que és important.
Bé, queda't en les dues parts. Moltes gràcies, Martí, també per deixar-te dur per les verdisses. Sé que t'he duit cap a territoris també que no eren mal de... que no eren bons de transitar.
Alerta, el món de les neurociències està obert. Avui en dia estem fent investigació en ciència, diguem, estem fent una investigació a temps real. Per tant, com estem fent una investigació a temps real, a lo millor d'aquí 5 anys parlaran d'altres coses.
D'aquí 5 anys parlaran d'altres coses i d'aquí un any o així tindràs un altre llibre, imagina.
No, encara no. Espera't. A poc a poc. Deixa't respirar, se va fent, però a poc a poc.
Actuación y neurociencias, nuevas perspectivas para el estudio del proceso de creación actoral d'en Martí Fons, que ha estat avui a l'Aviador. Gràcies.
Un plaer.
Que vagi bé per Sevilla. Ja vinga. Està el nou curs a tocar, no?
Sí, no, ja per setembre ja hem de tornar per allà.
Vinga, gràcies.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és formació.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, ja.
Però
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, 56 minuts, Mònica, hem començat el programa parlant de música, hem anat cap al teatre i la neurociència i acabem amb música avui també.
Exactament, i a més una de les bandes en les quals milita també el nostre company Joan Trias. La banda és Fera, se va formar el 2008 i trobam a Roberto Sastre a la guitarra, Javier Moreno al baix i en Carlos Riera, que és qui mos parlarà a sa bateria, però també hi ha Joan Trias que mos parla i mos presenta el nou tema que han publicat titulat Catch the Flame.
Hola, sóc en Carlos Riera i juntament amb en Javi Moreno, en Roberto Sastre i en Joan Trias formam la banda Fera. I estàs a punt d'escoltar el nostre nou i flamant single, que tot just acaba de sortir, anomenat Catch the Flame, i que suposa la primera pedra de l'EP que estrenarem en setembre baix el nom de The Void. Catch the Flame és una cançó enèrgica que segueix fidelment l'essència de Fera pel que fa a la crítica social en general i a la immediatesa en concret. És un tema que inspira a no deixar-se anar dintre de les corrents que ens duen a viure una vida instal·lada a la voràgine, inclús a la felicitat artificial. I, en definitiva, és una fotocòpia d'aquells que mostren la perfecta absurdesa baix una apariència afable. Resum, no viure per la resta, viure per un mateix, que és el que més importa. Així que aquí teniu Catch the Flame, de Fera, esperant que us agradi molt, i si d'aquest petit tast en voleu un poc més, estem a plataformes digitals, en breu en físic, així com també ens podreu trobar actuant a la sala La Movida aquest dissabte, també el 4 de setembre al Gremi, la Sala Zero, i finalment en octubre a la Fira del Disc. Així que mil gràcies per recolzar l'escena local, pel suport, i deixeu que la Fera, que duis a dins, surti a lloure.
I d'on Fera acabem avui, Mònica?
Exactament, amb un dels nous temes, a l'espera que surti ja aquesta llarga durada tan esperat.
Efectivament, amb bona música acabam l'Aviador d'avui. Ja sabeu que en minutet i mig arriben les notícies i que nosaltres tornem demà a les 6.
Mig miler de vols acumulen retards en els aeroports de Balears en la darrera setmana del mes d'agost. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Coincidint amb el final de les vacances